A continuación presentamos en Radio En La Buena, la entrevista de la semana, un espacio dedicado a la concienciación universal y profundizar en el enfoque de proyectos positivos. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com. Aquí comienza la entrevista de la semana.
Buenas tardes a todos y a todas. Son las 16 horas 4 de la tarde en punto de este día 30 de marzo de 2022. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Radio En La Buena. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando en vivo y en directo a través de la página web enlabuenaradio.com, donde tenemos también secciones de opinión, secciones de actividades, cualquier tipo de podcast que se haya perdido en las anteriores emisiones, cultura, grupo de apoyo, en todo esto en la página web de la Radio En La Buena. A la gente que nos está escuchando a través de la radio, en vivo y en directo, o a través de un podcast en cualquiera de las plataformas. Estamos en vivo y en directo. Mi nombre es Germán Discoa. Estamos para otro episodio más de la entrevista de la semana. Me acompaña como cada semana mi compañero, amigo y colega Alberto Martín de Vidales. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, Germán. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, hoy en nuestra doble intención de hablar sobre las vulneraciones, denunciar las vulneraciones de derechos humanos y por otra parte estar pegados a la actualidad, queríamos tratar el tema del Sáhara Occidental, tema muy de actualidad, repito, por el cambio de postura del gobierno español ante esta problemática que dura ya muchísimos años. Entonces, también para hablar de esto y para hablar de proyectos solidarios precisamente relacionados con esta gente que de esta zona geográfica, tenemos hoy a Pilar Valle Valls, que es secretaria y coordinadora del proyecte Vacances en Pau de Cap Girona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hola, buena tarde.
Bueno, pues vamos a tratar la problemática del Sahara y hablar del enfoque que se tiene desde aquí, desde Girona, y las actividades que se realizan en solidaridad con esta parte del mundo, después de una pequeñita pausa musical que vamos a hacer hasta ahorita.
Así es, volvemos entonces con la primera parte, el primer segmento de la entrevista de la semana. Hasta ahora.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think so long, Lord, heavens above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love, some people think I console them. Human after
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Bueno, Pilar, ya vamos a entrar en materia. Mucha gente ha escuchado el tema del conflicto del Sáhara, pero sería bueno contextualizarlo. Es decir, ¿de dónde viene este conflicto del Sáhara? ¿Cuáles son los orígenes de este conflicto?
Ui, aquests orígens ens n'hem d'anar molt enrere perquè quan es va dividir tot Àfrica, que se'l van repartir entre els països europeus, a Espanya es va quedar a la zona del Sàhara, Ceuta, Melilla i Canàries. El moment que es va decidir a nivell ja de descolonitzar totes les colònies que hi havia a l'Àfrica, tots els països van anar fent, aquí era el moment que en Franco estava malalt, diguem, i es va anar atreçant el procés de descolonització. Se'ls estava prometent una independència, que serien un país lliure, però al final van acabar cedint el territori tant a Mauritània com en el Marroc. Evidentment, el Front Polisari feia poc que s'havia constituït com a govern del Sàhara i llavors varen entrar en guerra entre els dos països. Mauritània varen aconseguir aturar-lo, per tant va recular, però el Marroc va iniciar el que en diuen la marxa verda, que és que el govern del Marroc va prometre a tots els civils que ocupessin el territori del Sàhara que allà on s'establissin aquell territori seria seu. Evidentment, entremig dels civils que anaven ocupant el territori del Sàhara hi va haver atacs, hi va haver una guerra. Els saharauis es van defensar com varen poder, al veure que la cosa s'allargava, doncs molts van intentar marxar, que són els que varen establir llavors els campaments de refugiats a Argèlia. Bàsicament eren dones amb criatures perquè els homes es van quedar lluitant. La guerra va durar fins a l'any 91, en què per una resolució de les Nacions Unides es va arribar a un acord amb el Marroc de fer un alto al foc i que celebraria un referèndum d'autodeterminació. S'ha intentat moltes vegades fer aquest referèndum, però sempre a última hora el Marroc ha canviat les regles del joc i no s'ha acabat de celebrar mai. Els saharauis han tingut molta paciència, són 46 anys de viure els que es van quedar en el territori ocupat amb maltractaments, amb tortures, amb tot el que podeu imaginar, i els que viuen als camps de refugiats amb les penúries que viu una gent que depèn de l'ajuda humanitària. I ara ens trobem amb que ja el novembre del 20 amb unes manifestacions pacífiques que hi havia dels saharauis a la zona del Guerguerat, perquè allà el Marroc ja estava incomplint els pactes internacionals, el Marroc va atacar aquests manifestants que es manifestaven pacíficament. I aquí ja va ser un trencament de l'alto el foc, per tant, des del 20 que tornen a estar en guerra els dos països, i ara a sobre el govern espanyol fa les declaracions dient que s'ha de fer una autonomia del Marroc. I això ja és una segona traïció i no, ja els han abandonat dues vegades.
Claro. Entonces, el tema és ¿qué conseqüències puede tener el canvi de postura d'Espanya i qual és ara mismo la postura de Nacions Unides?
Les Nacions Unides, jo no he sentit que s'hagin tornat a pronunciar. De fet, ja hi ha unes resolucions i la idea és que s'haurien de complir. Uh-huh. El govern espanyol és la potència administradora del territori saharaui. En el seu moment el territori saharaui es va declarar com un territori autònom pendent de descolonitzar, per tant Espanya com a potència administradora hauria de vetllar perquè es complissin els tractats internacionals, i això és el que ara s'ha trencat. No sé, nosaltres com a entitat que apoyem el poble saharaui, clar, i ells també estan molt decebuts per aquestes declaracions, perquè s'està carregant totes les declaracions de les Nacions Unides, que és el que s'hauria de complir.
Claro. ¿Y qué influencia ha podido tener en este cambio de posición, de postura del gobierno español, la influencia de Estados Unidos?
Sí, jo suposo que la declaració que va fent Trump abans de plegar, diguem, ha enfortit una mica el govern del Marroc, el govern del Marroc també pressiona molt Espanya amb el tema immigració a l'hora de deixar sortir o no immigrants, i entre una pressió i l'altra suposo que per això el president Sánchez ha fet aquestes declaracions.
Claro, es muy probable. En este sentido, antes, fuera de micro, comentábamos que la postura del gobierno catalán es muy diferente.
Sí, de fet, des de Catalunya, tant el president Aragonès com la presidenta del Parlament, Laura Borràs, han expressat la seva decepció amb les declaracions que ha fet el president i n'estan totalment en contra, vull dir que no l'apoyen en cap moment.
Claro, y estamos hablando de una zona que claro, que una zona en conflicto, que como siempre en estos casos suelen primar los intereses económicos, pero en este sentido, ¿hasta qué punto pueden influir los intereses económicos en las posturas de los diversos países?
Clar, el territori del Sàhara és un territori ric, perquè té tots els bancs de pesca on tots els països europeus hi van a pescar, tot i que hi ha resolucions també que diguin que això no està permès, perquè de tot això se n'està enriquint el Marroc quan serien uns recursos que haurien d'explotar els saharauis, i llavors hi ha les mines de fosfats. Per tant, tot això genera molta riquesa que el Marroc no està disposat a perdre.
Claro, claro. ¿Y qué paralelismo, salvando las distancias, verías como representante de una asociación en este sentido que ayudáis a la gente del Sáhara Occidental entre lo que está pasando en Ucrania y lo que podría pasar o está pasando en el Sáhara Occidental?
¿Paralelismos?
Sí, en el sentido de que no deja de ser una zona, no dejan de ser dos zonas agredidas. En este sentido.
Sí, el que passa que, clar, jo no sé les invasions si es podrien comparar. Clar, el tema del Sàhara, el seu territori està dividit en dos. Hi ha la part ocupada pel Marroc i tenen una zona que en diuen la zona alliberada, i el Marroc va construir un mur de 2.000 i pico quilòmetres que està ple de mines. Per tant, aquest territori tampoc sabem com acabarà, perquè ara està gestionat pels saharauis, és un territori seu. Per tant, el seu país està dividit en dos parts.
Claro.
Ja d'entrada. No sé.
És una situació diferent.
Sí.
Y claro, también antes comentabas la situació de, bueno, comentabas que hay una parte que són los campamentos de refugiados. ¿Cuál es la situació en esos campamentos ahora mismo?
Clar, en els camps de refugiats, també després de la pandèmia, estan en unes condicions molt precàries. Ja de per si viure en camps de refugiats és molt dur, el territori on estan situats és un desert que no hi creix res, no hi ha aigua, i a més hi ha unes temperatures molt elevades durant l'estiu, que per això procurem que els nens puguin venir aquí de vacances durant l'estiu, i el que és l'alimentació depenen d'ajuda humanitària. Haver-hi el tema del coronavirus, com que ells mèdicament també tenen moltes mancances, es varen aïllar, varen fer fora tots els cooperants que hi havia en aquells moments als camps de refugiats per intentar que el virus no entrés, perquè si no podia ser fatal. Aquest aïllament, clar, ha provocat que els arribi molta menys ajuda, tant ajuda humanitària com ajuda de cooperants, perquè sempre en allà trobem moltes ONGs que hi estan treballant, Metges Sense Fronteres, Ulls del Món, entitats grans que ja tenen projectes fixes en allà. Clar, el moment que els van fer tots fora, tot això va quedar paralitzat, per tant ho estan passant molt malament. També hem estat 2 anys que els nens no han pogut venir aquí de vacances, s'han trencat lligams amb les famílies, i tot això ara hem d'intentar recuperar-ho perquè ho estan passant malament.
Muy bien. Ah, hablemos un poquito de estos proyectos que hacéis desde ACAPS. Hablabas de Vacances en Pau, però també tenéis proyectos in situ. Háblame, por favor, primero de los proyectos que tenéis allí in situ.
Sí, a ACAPS Girona som una entitat petitona, tots som voluntaris, i a més gestionem l'agermanament que té l'Ajuntament de Girona amb Farcia, que és una daira d'esmara dels camps de refugiats. Evidentment només podem treballar als camps de refugiats perquè a les zones ocupades al Marroc no hi deixa entrar ningú, no s'hi pot anar ni fer cooperació, ni fer turisme, ni fer res, i en els camps de refugiats ajudem amb el que podem. En principi nosaltres tenim un projecte sanitari, com que tenen tantes mancances, doncs a nivell sanitari intentem que almenys el dispensari de Farcia estigui cobert amb els medicaments bàsics. Si ja fa falta, jo que sé, instal·lar un dipòsit d'aigua, alguna instal·lació que els hi puguem proporcionar, doncs els ajudem. Llavors tenim un projecte educatiu amb una tardvia, que és una llar d'infants, i amb una escola de primària, que també els proporcionem materials bàsics, ajuda, el que podem des d'aquí. Llavors també en tema mèdic tenim una subassociació que són els dentistes pel Sàhara, que també cada vegada que poden anar-hi allà es passen 4 o 5 dies arreglant boques de nens, d'adults, tot el que faci falta, perquè evidentment aquests temes de boca són molt necessaris també. Llavors també tenim projecte amb l'UDG que portem estudiants a fer pràctiques als camps de refugiats, i el projecte que també és molt general perquè és a nivell de tota Espanya, que és el Vacances en Pau. Bàsicament són els projectes que tenim.
Són diversos projectes. Fora de micròfon també me comentaves que estàs tenint problemes per encontrar vuelos, perquè claro, estos projectes necessiten moltes vegades ver in situ la situació per saber realment com està la situació i en què podeu ajudar. Com està la situació? Nos ho podeu explicar?
Sí, clar, aquests nostres projectes evidentment se'ls ha de fer un seguiment. Per tant, és vital que almenys un parell de cops l'any puguem anar nosaltres als campaments, veure com estan funcionant, fer un seguiment dels recursos que els enviem, que s'estan utilitzant bé, poder tenir factures per justificar llavors als ajuntaments solidaris que ens aporten ajudes, poder justificar les subvencions que ens donen. I clar, a partir de que hi ha hagut el coronavirus, que s'han aïllat, no hem aconseguit encara poder anar. No hi ha vols perquè es prioritzen els pocs vols que hi ha ara actualment a Argèlia per argelians i saharauis, per tant no aconseguim trobar vols per anar-hi. I llavors tenim sort que allà tenim un col·laborador saharaui que estem en contacte amb ell contínuament, i a través seu és com aconseguim la documentació, diguem. Clar, són fotos de WhatsApp, de pressupostos, de factures amunt i avall, però és clar, un seguiment és difícil portar-ho a terme sense poder ser sobre el terreny.
Volvemos un poquito atrás porque me ha llamado mucho la atención que claro, solo las organizaciones, bueno, las ONGs solo pueden actuar en una parte, en la parte de Marruecos. O sea, ¿cómo es posible que se limite la entrada a si tuviéramos que decir que alguien se puede mover libremente por el mundo como debe ser, son las ONGs y asociaciones como Médicos Sin Fronteras? O sea, ¿no se puede acceder a esa zona?
No, la zona ocupada del Sàhara Occidental no s'hi pot accedir. El Marroc no deixa que hi puguis anar. Inclús hi han anat delegacions de polítics que quan han sigut allà no han pogut ni baixar de l'avió. Els fan tornar. No es pot
accedir. Sí, són aquestes detencions que s'han denunciat a vegades de
sí.
En algunes ocasions diputats catalans que bueno, no ha habido ni conflicte diplomàtic ni nada, simplement los devuelven i nadie hace nada.
I no passa nada. Sí. Els fan tornar i no passa res. I evidentment en allà s'estan vulnerant tots els drets humans. Hi han tortures, els activistes estan perseguits. Ara mateix hi ha un activista que es diu Sultana Haya, que la tenen des d'abans de la pandèmia aïllada a casa seva, que no la deixen sortir. Permanentment té persones al voltant, militars vestits de civil, digo com vulguis, que no la deixen sortir de casa, i a més quan els hi don la gana entren a casa seva, els hi trenquen tot, les violen, les apallissen i no passa res. I aquestes notícies aquí no arriben. Ella a vegades aconsegueix gravar alguna cosa amb el mòbil i ho fa arribar a través de les xarxes, però és una cosa totalment invisibilitzada. Hi ha presons plenes de saharauis sense judicis justos, que estan desapareguts, que les famílies no saben on són, i això no transcendeix, no arriba aquí.
En este caso, con más fuerza es la responsabilidad del gobierno español en este sentido, de no solo de perjudicar, o sea, de no hacer nada por esta gente, sino de perjudicar encima con su postura. Si ya por lo menos que no haces nada, por lo menos no perjudiques, ¿no? O sea, es una doble responsabilidad por parte del gobierno español.
Sí, clar, això també és el que veuen els saharauis, que el fet de dir-los que serà en una autonomia del Marroc, amb el govern autoritari com hi ha al Marroc, aquesta autonomia no existirà, perquè el tracte que se'ls està donant ara difícilment canviarà.
Claro, habéis hablado con gente de allí. ¿Cuál es su impresión ante esta noticia, ante este giro de 180 grados?
A veure, ells se senten molt decebuts i traïts, perquè evidentment que el govern espanyol amb 46 anys no ha fet res, però el fet de no fer res també donava una mica d'esperança de que potser s'arribaria a una solució. Ara ja les esperances estan desapareixent, perquè si això no es rectifica, es la seva desaparició.
Claro. La otra cara de la moneda un poquito es la luz de solidaridad que hay desde Cataluña, desde España, asociaciones como Cap Girona, ¿no? Un poquito que en cierto sentido, y antes me lo comentabas, por responsabilidad, por supuesto por solidaridad, pero también por responsabilidad hacéis todo lo que podéis.
Sí, evidentment, totes les entitats que col·laborem amb el poble saharaui, que a nivell de Catalunya i d'Espanya en són moltes, ens hem mobilitzat, però esclar, nosaltres l'únic que podem fer és rebombori, manifestar-nos al carrer, i aquí a Girona hem fet manifestació, hem anat a Barcelona, hem anat a Madrid, s'estan fent moltes mogudes, a més s'està presentant en els ajuntaments una moció perquè l'aprovin, se recullen firmes per intentar que el govern rectifiqui, ens belluguem, però clar, no sé si serem prou forts.
Claro, llegáis hasta donde llegáis. ¿Hay previsto alguna manifestación para los próximos días a nivel local o a nivel ya... a nivell de Catalunya, a nivell estatal?
Sí, de fet ja són fetes, perquè la setmana que va sortir la notícia ens vam mobilitzar de seguida, la notícia va sortir, em sembla que era el divendres,
sí.
El dilluns ja ens vam manifestar aquí a la plaça del Vi, el dimecres vam anar a Barcelona, dissabte passat érem a Madrid, i ara a veure si hi ha reaccions i si convé, continuarem.
Claro, es un poquito, porque es lo que decíamos antes, quizá no es un problema que lleva tanto tiempo enquistado que no tiene suficiente impacto en los medios de comunicación, pese a ser un asunto de en que se vulneran derechos humanos como es este. Quizá falta un poquito de, no por vuestra parte, sino en general como sociedad, de responsabilidad en este sentido de decir, bueno, ¿por qué no está más presente este problema en el día a día de la gente?
Sí, evidentment no se'n parlava i durant aquests 46 anys ha sigut totalment invisibilitzat. Ara, perquè últimament, entre el trencament de l'alto el foc del novembre del 20 i ara les declaracions i una cosa i l'altra, per desgràcia anem sortint una mica més a les notícies, però també ens estimaríem més no sortir tant ara mateix, clar. Però sí, el que és el que passa als territoris ocupats no surt de cap manera, ben poc.
És cierto. I comentabas antes el tema de la pandèmia, com... Y desde, o sea, lo que hicieron ellos, que es aislarse, pero desde ACAPS, ¿cómo lo vivisteis? Con cierta impotencia, supongo, por no poder, claro, por la imposibilidad de estar allí, supongo que desde allí os decían, bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Supongo que cierta impotencia, como le ha pasado a todo el mundo, de no poder hacer nada porque no nos podíamos mover.
Sí, de fet, quan va esclatar tot, nosaltres teníem estudiants de l'UDG d'infermeria allà fent les pràctiques. Clar, al primer moment, com que tampoc sabíem com evolucionaria tot plegat, les estudiants que teníem allà, la seva primera opció va semblar que era quedar-se allà, perquè deien, ja som aquí, si vosaltres teniu tant de problema amb la pandèmia, potser estem més bé aquí. Però llavors el govern saharaui va decidir que no, que s'evacuaven els campaments i les van haver d'evacuar de pressa i corrents. Amb l'últim avió que va sortir, les noies varen tornar. Clar, llavors des d'aquell moment les famílies han tingut molta necessitat, a part de l'alimentació que ha arribat menys, el contacte, clar, i nosaltres hi anàvem anant dos cops l'any, hem estat molt de temps sense poder-hi anar, no ens hem vist amb les famílies, no hem pogut aportar perquè poc o molt cada vegada que hi vas alguna ajuda els hi portes, evidentment, claro. I això ho han trobat a faltar molt.
Háblanos, por favor, un poquito más de este proyecto con la UDG. O sea, los estudiantes van allí en prácticas que luego, pues claro, ahí les reporta unos créditos, ¿no? Es como hacer prácticas en cualquier otra institución, pero que es que además pueden ayudar mucho más, ¿no? Y claro, la experiencia vital, ¿cómo reaccionan ellos también? ¿Qué os explican de cuando vuelven de allí?
Claro, el fet de que vagin a fer pràctiques allà, com que és un lloc que són pràctiques 24 hores al dia, perquè evidentment no es pot sortir d'allà, no hi ha alternativa, aprenen molt, i tant els estudiants dels saharauis com al revés, perquè clar, també els hi porten un coneixement que ells allà no tenen, però també els d'aquí aprenen a fer coses amb pocs recursos, que ells amb això són especialistes. I tant d'infermeria com de magisteri com de pedagogia hem anat portant de diferents branques a l'UDG estudiants allà a fer les pràctiques, i tornen, clar, impactats, sobretot perquè clar, és un treball molt diferent del que fem aquí. Llavors també la nostra idea seria, el que passa que ens és molt difícil, que estudiants allà poguessin venir a fer pràctiques aquí, però clar, aquí hi entra el problema de la documentació, perquè com que el Sàhara no és un territori reconegut, no tenen documentació. Per tant, és molt difícil que puguin tenir un passaport per poder viatjar, i aquí ens estem trobant amb algun problema i no ho hem aconseguit encara. Però seria la contrapart, que també ens aniria molt bé que estudiants d'allà poguessin venir aquí a fer les pràctiques i completar així el circuit.
Però els estudiants d'aquí, per allí, no tenen un problema en el sentit de que, claro, alguien les tiene que reconocer que han desarrollado un trabajo allí, però en ese sentido no hay ningún problema.
No, els aquí no tenen cap problema. Ells poden anar allà, fan les pràctiques, tenen les valoracions que convé, amb això no hi ha cap problema.
I pot dir cualquier estudiante, simplemente se tiene que interesar por el tema y pedirlo, y cualquier estudiante puede ir...
Sí, ¿Cuántos
viajes de estos antes de la pandemia se organizaban?
Clar, van amb diferents tongades, depèn de quan els hi toca fer les pràctiques per cada especialitat, però ja t'he dit que hem fet de pedagogia, de serveis socials, de magisteri, d'infermeria, ja hem fet diversos anys, sí, sí.
Claro, porque ¿cómo des d'aquí podemos ayudar? ¿Qué se puede hacer? Aparte del tema de vacances en Pau, que hablaremos luego, ya más detenidamente, la gente que quiera ayudar al Sáhara, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuáles son los requisitos o qué acciones se pueden realizar?
Bueno, clar, de fet, nosaltres també tenim socis, vull dir que si la gent vol col·laborar, la nostra entitat és oberta, som oberts a tothom qui vulgui col·laborar. Cada primer dimarts de mes fem reunió on anem fent seguiment de tots els projectes i anem treballant, vull dir que comptes més mans tinguem, més feina podrem fer, i fent-se soci, doncs mira, sempre portes el granet de sorra en poder, llavors intentem visibilitzar-nos tant com podem. L'1 de maig fem una cursa que ja és la 8a edició, per Sant Jordi sempre tenim parada aquí a Girona, vull dir que ja ens anem movent, i qui ens vol trobar, tenim pàgina web, qualsevol que vulgui col·laborar, nosaltres estem oberts a qualsevol aportació.
Sí, sí, claro, porque a veces un poquito lo que falta es ese conocimiento de que, de que se están realizando cosas. Bueno, pues vamos a hacer ahora una pequeñita pausa musical y ya a la vuelta entramos más en materia en cuanto al tema del vacances en Pau, que también es muy interesante. Así que hasta ahorita.
Perfecto.
Volvemos en breve con la entrevista de la semana.
A ti que te levantas temprano, te miras al espejo y te mueres de la risa. A ti viejo sos pendejo. Palabras sin acento, camino de dos vías. A ti que hay mil razones que te hacen feliz. A ti que para amar siempre has dicho que sí. A ti que eres el bueno de los buenos, la mano que se extiende y llega al cielo. Vive que la vida te sonríe, que te da los buenos días aunque llueva o se te caiga el mundo encima. Vive que la vida es una sola, aunque guardes bajo llave los papeles que aseguren tu parcela ya en la gloria. ¡Ay, yeah! Así que frente al mar te crecen alas, y sin más nubes que tu sueño va lloviendo tu esperanza. Así que un simple beso es un milagro, y sin golpes en el pecho ya te sientes perdonado. Así que hay mil razones que te hacen feliz. A ti que para amar siempre has dicho que sí. A ti que eres el bueno de los buenos, la mano que se extiende y llega al cielo. Vive que la vida te sonríe, que te da los buenos días aunque llueva o se te caiga el mundo en sí. Vive que la vida es una sola, aunque guardes bajo llave los papeles que aseguren tu parcela ya en la gloria. Vive que de muertos solo sirves pa' los huertos de los vivos, esos mismos que no te dejan crecer. Vive, toma y deja que la vida no es un tronco al que se tira y se recoge sin el espacio de entender.
Vive que la vida te sonríe.
Vive que te da los buenos días aunque llueva o se te caiga el mundo encima.
Vive que la vida es una sola,
aunque guardes bajo llave los papeles que aseguren tu parcela allá en la gloria. Un, dos, tres, sí.
Somos En La Buena Radio. Nuestra cuna se encuentra en ONG Dagua, una plataforma con medios digitales. Somos En La Buena Radio, desde Girona para el mundo.
La pandèmia mundial ens ha mogut a crear xarxes de solidaritat. També ens ha relativitzat les fronteres i hem fet pinya per afrontar-ho com un problema global. Aquesta via oberta, aquesta interconnexió, l'hem d'aprofitar per somiar amb un altre món possible. És urgent alimentar la utopia en un projecte col·lectiu. Un somni que se somia sol pot ser pura il·lusió. Un somni que el somiem juntes és senyal d'una solució. Aquest somni o canvi de paradigma serà realitat si aconseguim ser més amics amb la vida, amb les persones, amb els animals i amb la terra. Tots al mateix nivell de respecte i de consciència, en una germanor universal. Aquest any, a l'agenda llatinoamericana, el paper dels moviments socials i populars són clau per tornar a somiar aquest altre món possible, amb esperança activa i una acció transformadora. Apropa-t'hi i fes la teva.
Estamos de regreso en la entrevista de la semana con Germán Discoa y Alberto Martín de Vidales.
Ok, estamos de vuelta, estamos de regreso, ya estamos en vivo y en directo, son las 4 de la tarde, 16 horas con 33 minutos, estamos en vivo y en directo desde los estudios de En La Buena Radio. Esta es una iniciativa de ONG Dagua. Hoy tenemos una interesantísima entrevista para poner un contexto sobre todo lo que acontece en el Sahara Occidental, una provincia de España que ahora está envuelta en una controversia y mucha gente pues no se da cuenta de dónde viene todo el conflicto, de dónde proviene la situación política, geopolítica en este caso, y bueno, y nos arropa directamente con las otros problemas en otra parte de Europa, como lo que es la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, vamos a seguir ahondando en estos tipos de temas con la entrevista de la semana. Recuerden buscarnos en podcast, en la sección de podcast de la página web en labuenaradio.com y a través de las diversas plataformas. A propósito, queremos invitarle para que puedan conocer nuestro Instagram y puedan seguir todas las publicaciones que tenemos. Están bien organizadas las entrevistas, temas motivacionales, hablamos de nosotros como radio, nuestra visión, nuestra misión y sobre todo nuestras actividades, en donde puede cada uno colaborar, hacer un pequeño buen acto, ¿no? y gestionar tiempo para poder colaborar con estas actividades positivas. Somos una entidad que estamos buscando siempre actividades positivas, exponiendo los problemas y brindando las soluciones. Así que vamos con el segundo segmento de la entrevista de la semana aquí en La Buena Radio.
Gracias, Germán. Vamos a continuar. Uno de los proyectos de Cap Girona es Vacances en Pau. Pilar, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste detallarlo para que nuestros oyentes lo conozcan?
Sí, Vacances en Pau és un projecte, nosaltres en diguem el projecte estrella, perquè hi intervenen molts factors, perquè hi ha les famílies dels camps de refugiats, hi ha les famílies acollidores, hi ha les entitats, per tant implica molta gent, i consisteix en portar nens dels camps de refugiats saharauis a passar les vacances aquí en famílies d'acollida. Venen 2 mesos a l'estiu, juliol i agost, i són nens a partir de 8 anys. Clar, el projecte contempla que són de 8 a 12 anys, però com que hi ha hagut aquest trencament de 2 anys per la pandèmia que no han pogut venir, evidentment el projecte ha com tornat a reinicialitzar-se i aquest any sortiran els nens nascuts el 2014. Uh-huh. Per tant, seran nens de 8 anys. Si, evidentment, hi hagués moltes famílies interessades en acollir, suposo que s'obriria una mica el ventall i s'agafarien els de 9, perquè si no ja no podrien venir, però bueno, en principi són nens de 8 anys que venen 2 mesos a passar vacances en famílies d'acollida.
Vale. Si hay familias que estén interesadas, ¿qué tienen que saber? ¿Dónde tienen que dirigirse? què requisits deben complir, si hi ha uns requisits?
Clar, les famílies interessades, nosaltres anem fent xerrades explicant el projecte i en què consisteix. Justament avui en fem una a les 7 en el centre cívic del Mercadal, ja en vam fer una a Bescanó i en anem programant més. I si no, es poden posar en contacte amb nosaltres a través del nostre telèfon, a la pàgina web trobaran totes les dades i els informarem de com funciona. Sapiguem que són, saben que són 2 mesos, per tant són nens que venen aquí a passar l'estiu, molts requisits, bé, bàsicament és que les famílies en tinguin ganes i es pugui fer. Els hi farem una petita entrevista per mirar que l'estiu pot funcionar, els nens els apuntem al casal perquè també hi hagi una mica d'interactuació amb tota la resta de nens i vegin pues, realitats diferents. I això no gaire res més, perquè diguem, són 2 mesos, els nens després se'n tornen a casa seva, són nens que tenen família, que són estimats i tots tenen moltes ganes de tornar a casa, però clar, també venir a passar unes vacances i poder anar a la platja i a la piscina, a tots els encanta.
Claro, eso es muy importante y me gustaría incidir, no son en este sentido refugiados, sino ellos son niños que tienen unas familias, pero claro, que en los meses de verano, que allí hace mucho calor, que a veces están en condiciones que no son las mejores para ellos, pues que vengan aquí a disfrutar y sobre todo también también son un elemento visibilizador de la situación que está pasando y del conflicto que existe en su zona.
Sí, a ver, básicamente el proyecto es si son nens refugiats, porque de fet viuen bueno, sí, en camps de refugiats, correcto, però viuen amb les seves famílies, mm-hmm, perquè clar, fa tants d'anys que hi viuen que molts dels pares dels nens que venen ara ja havien vingut de vacances en pau. Clar, és un projecte que fa molts anys que dura i bàsicament el que consisteix és que aquests nens venen aquí, el fet de venir aquí els hi fem una revisió mèdica completa, cosa que allà no es pot complir, venen a fer també una alimentació més equilibrada, perquè allà com que viuen de l'ajuda humanitària la majoria d'alimentació que mengen és o molt repetitiva, perquè quan hi ha arròs poder mengen arròs 3 setmanes o un mes i no mengen res més. Per tant, els hi fa falta molt de producte fresc, perquè allà tot és empaquetat o enllaunat, uh-huh, i això, clar, és el que necessiten. I un altre puntal del projecte és que venen a fer de petits ambaixadors. Ells, quan són per aquí, reivindiquen la seva causa. Fem trobades generals per visibilitzar el problema, com vas pel carrer i la gent t'atura, pots explicar d'on venen, per què fa tant que estan en un camp de refugiats i tota la seva problemàtica, i doncs a conèixer, perquè és un conflicte una mica invisibilitzat.
Claro, eso es positivo. ¿Y cuál es la reacción de los niños luego cuando vuelven ahí al Sahara y a los campamentos? ¿Cuál es qué impacto? Supongo que muy positivo en ellos el hecho de venir aquí y de vivir estos 2 meses. Aquí antes lo comentábamos, también al principio pues lo pasan mal porque se les separan de sus familias por primera vez muchas veces, pero supongo que para ellos es algo muy positivo y enriquecedor, ¿no?
Sí, claro, ellos tienen ganas de venir porque evidentemente tots els agrada disfrutar d'unes vacances diferents, però no deixem clar que ells com venen se separen de la seva família, segur tots per primera vegada, i amb 8 anys els envien a un lloc desconegut, perquè ells no han estat mai aquí, ni saben on aniran, ni la família que els hi tocarà. Per tant, venen nerviosos, però amb ganes. Però també està clar que 2 mesos després d'estar d'aquí de vacances, tots tenen moltes ganes de tornar a casa per retrobar-se amb la família i poder-los portar algun regalet, que és el que també marxen amb una maleta, venen sense res, i se'n van amb una maleta de 25 quilos. Per tant, també claro, és una ajuda que fem.
És important. I supongo que també per a les famílies d'acogida és un elemento súper enriquecedor que os lo comentan después cuando habláis con ellos, hacéis un seguimiento, qué tal, cómo habéis estado. Supongo que os dicen que claro, que es un que les cambia la vida un poquito, ¿no?
Sí, clar, és un projecte molt maco per això, perquè crees lligams entre les famílies d'aquí i les famílies d'allà. Uh-huh. Clar, les famílies d'aquí, nosaltres durant l'estiu ja els diguem sempre que estem a disposició per qualsevol cosa que necessitin, perquè no deixa de ser diferent idioma, perquè quan arriba el nen pot parlar una mica de castellà, perquè com que havia sigut colònia espanyola el fan com a segona llengua, però clar, el nivell que tenen els nens de 8 anys és molt baix, per tant al principi s'han d'entendre amb gestos i poca cosa més. Però vull dir, mica en mica van aprenent l'idioma i acaben, quasi tots parlen català quan se'n van. I clar, les famílies els enriqueix molt, sobretot també si tenen nens, veure això, coses diferents. Pensem que allà, en un camp de refugiats, no tenen aigua corrent, tenen l'aigua guardada en un dipòsit i l'han de fer durar fins que no torna el camió a emplenar el dipòsit. Ara comencen a tenir llum, però en general tampoc tenien llum, l'interruptor, els caixers automàtics, els bancs, tot això ja no existeix. El fet d'anar a treballar, com que allà són feines que es fan a la comunitat i tenen només un petit incentiu i no un sou per anar a treballar, també hi ha molt d'absentisme laboral i tampoc es compleix tant com aquí, per tant és una economia tot molt diferent d'aquí i bueno, tothom queda enriquit, tant els nens i les famílies d'aquí com els nens saharauis, que també...
Claro, otro elemento muy positivo y muy enriquecedor es el hecho de que como es un problema tan duradero, los niños que vinieron aquí en su momento ahora son padres de familia y son sus hijos los que vienen. Es algo que llama la atención y que dice bien, habla bien de nosotros como sociedad, el hecho de decir, no, es que mantenemos un proyecto durante mucho tiempo para que sea un proyecto que, lamentablemente, ya que está la situación, continuará ayudando, y supongo que de hijos a padres pase esto. No sé si os pasa también con las familias, que familias, los padres que habían ayudado en su momento, los hijos de aquí también ayudan en este sentido.
Sí, més que els d'aquí, potser també els lligams que mantenim amb les famílies d'allà.
Claro.
Perquè els nens que venen aquí d'acollida, si tenen germans o parents o així, nosaltres podem reclamar que vinguin a la nostra zona. Mm-hmm. Jo, per exemple, he tingut d'acollida una nena que ara ja tinc el seu nebot. Vull dir que també creem lligams amb les famílies.
Correcte.
Això també es pot mantenir. Vull dir que si tens un bon lligam amb la família i van tinguent nens que poden venir aquí de vacances, es poden reclamar també els nens.
Claro. Mm-hmm. Y hablábamos de la importancia del hecho de que vengan con familias, ¿no? Porque yo te preguntaba fuera de micro el hecho de cómo colaboran las instituciones, que también colaboran, pero no se trataría tanto de un tema de traerlos como Ayuntamiento de Girona y ser ayuntamiento el que les lleve, los traiga, les ponga, les quite, les ponga todos juntos. Lo importante es, y por eso también se hace ese llamamiento, ¿no? De que cuantas más familias mejor, lo importante es que estén con familias, ¿no?
Sí, evidentment, perquè aquest projecte que tu proposaries de fer en un lloc tots junts ja s'està fent actualment a Itàlia. A Itàlia van tots com en una casa de colònies i al cap de setmana va alguna família i se'ls emporta per poder anar a fer un vol o fer alguna cosa diferent, només al cap de setmana. Clar, als nens això tampoc els agrada. Aquí l'important és crear lligams amb les famílies, veure com viu una família, perquè a més són nens que allà tenen un nucli familiar molt potent. Viuen amb els avis, amb els tiets, viuen tota la família molt unida. Per tant, aquí també valoren molt poder estar amb una família, poder conèixer els avis, poder conèixer l'entorn familiar, perquè així s'assembla també més a el que ells tenen en allà.
Uh-huh.
I es valora molt positivament que puguin estar amb famílies.
Claro. I a ti personalmente, Pilar, ¿qué te ha aportado, ¿no? Y un poquito, ¿cuál es tu sensación? Porque aparte de formar parte de la asociación, como has comentado, has tenido a niños saharauis. ¿A ti qué te ha aportado como persona individual, aunque formes parte de esta asociación?
Clar, normalment si tu t'hi aboques per ajudar, et sents molt gratificat i veus que encara que sigui un granet de sorra, uh-huh, que pots ajudar amb alguna cosa. A més, ja està demostrat que la societat civil ens veiem com amb molta responsabilitat en aquest cas. Encara que el govern ho deixi tot molt estancat, la societat civil té molt present que eren espanyols i que els vam deixar abandonats. Uh-huh. Per tant, en general, la gent opta per col·laborar i la mostra està en que hi ha moltes ONGs que col·laboren amb el Sàhara. I això jo vaig començar siguent família acollidora i t'hi vas involucrant, acabes formant part de l'entitat i acabes agafant un càrrec a l'entitat i...
Una cosa lleva
a l'altra. I aquí
estem. Sí, sí, sí. En este sentido, y es una pregunta que hago a todos nuestros invitados, ¿consideras que la sociedad gironina es solidaria?
A veure,
per experiència, sí. Per experiència pròpia i com a associació.
Sí, en general sí, el que passa que també hi ha punts en què potser costa una mica més que altres, però en general sí, els ajuntaments també allà on piquem la porta perquè tenim famílies acollidores, doncs també col·laboren. Vull dir que no, en general la societat s'hi aboca. Uh-huh. Quan hem fet moviments i així veiem que tenim resposta.
Que hi ha resposta. I en cuanto a la marxa solidària, que antes lo has esbozado, uh-huh, danos algun dato más, explícanos un poco en què consiste.
Sí, clar, com a entitat anem fent activitats per donar-nos a conèixer. I una d'elles és l'1 de maig, que ja és una data fixa que fem sempre, fem una marxa solidària. Es pot fer corregent, es pot fer caminant, i se surt de Palau i es fa un recorregut, i és, ja dic, sempre l'1 de maig, i aquest any ja anem per la 8a edició. També hem tingut la parada obligatòria dels anys de la pandèmia, però aquest any ja tornem a arrencar i ja estan obertes les inscripcions, vull dir que qui vulgui ja es pot inscriure i col·laborar amb nosaltres.
Genial. Hablando de la pandemia y hablando de solidaridad, ¿crees que la pandemia nos ha aportado algo? ¿Que vamos a aprender algo de la pandemia?
No sé, al començament semblava que sí, però em sembla que la memòria aviat...
Se nos va ràpid.
Sí.
I qual creus que pot ser el futur del Sàhara? Eres optimista en que se llegue a una resolució pronta? Supongo que ara és mal moment, no?, per ser optimista ante este giro que del govern espanyol. I qual creus que pot ser la salida, i si serà a curt plazo, a medio plazo o a largo plazo?
Clar, jo no sé si el govern espanyol rectificarà, perquè, a veure, saltar-se les resolucions de Nacions Unides, ja veiem que hi té la mà trencada i no passa res. Uh-huh. Per tant, si ell no rectifica, veiem mala peça el de l'EA. No sé com acabarà.
Claro, porque quizá es un problema que ya trasciende a los países, ¿no? O sea, es decir, sería más un problema de bueno, comentamos antes, Naciones Unidas, ya hay una resolución, pero no
sí.
se aplica. O sea,
claro.
No sé... Claro, la Unión Europea en ese sentido, ¿qué tiene que decir? Porque hay países dentro de la Unión Europea que tienen una postura y otros que otra. Es decir, no sé si es un tema que ya trasciende países y es un tema de organizaciones y va más allá o en qué sentido. O si la sociedad civil tiene que presionar más, ¿cuál es la? Porque está visto que si lo dejamos en manos de España y Marruecos no va a haber una solución satisfactoria y justa en este sentido.
Claro, eso está claro. No hi haurà una resolució que agradi en el poble saharaui, segur, i falta això, que els països europeus que estan a favor del poble saharaui que es pronunciïn, que s'activin i que facin alguna cosa per pressionar el govern espanyol que rectifiqui, que seria la solució, rectificar i fer el referèndum, i que sigui el poble saharaui que decideixi si vol ser part de Marroc o si vol ser un país independent, que seria això. Poder fer un referèndum d'autodeterminació tal com està escrit a les resolucions de les Nacions Unides.
Está claro. I en cas que hubiera referèndum i la resposta fuera que quieres un país, no dejarle de la mano, ¿no? Porque en este sentido, si se consigue que sea un país, hay que acompañar, no en el sentido protectorado, no, sino en el sentido de decir, bueno, ¿qué necesitáis? Y ofrecer, ¿no? No es dejar de la mano lo que decíamos antes, el sentido de responsabilidad, ¿no?
Claro.
Continuar sintiéndose responsable de un territorio muy castigado, que quizá muy castigado por la culpa de los gobernantes de los países, ¿no?
Clar, és que això seria feina del govern espanyol, que és la potència administradora del Sàhara. De fet, el que són els saharauis tenen clar que al llarg d'aquests anys s'han anat formant perquè quan puguin ser un país tinguin gent preparada i tenen convenis a molts de països i han anat a estudiar a Cuba, a l'IBE, allà on t'ha fet falta per formar-se. I hi ha economistes, hi ha advocats, hi ha tot tipus de gent. Clar, llavors, quan han acabat els estudis, tornen als campaments, allà no poden exercir, però la gent està preparada. Vull dir que ells tenen clar que han de tornar al seu país i poder-lo tirar endavant.
El sentiment de responsabilitat pròpia, és a dir, salen d'allí, però tenen clar que salen a formar-se per ajudar a su país
clar. Sí.
Claro, eso,
clar.
Eso no deja de ser muy importante.
Mm. Sí.
También hablamos fuera de micro de que quizá uno de los elementos que llevan a conocer más la problemática del Sáhara son los documentales, el festival de cine. Háblanos un poquito también de este aspecto del problema del Sáhara, que quizá tiene más visibilidad.
Sí, s'han fet molts documentals, alguna pel·lícula, parlàvem també del Fisàhara, que cada any s'organitza allà, quan hi ha algun artista mediàtic com en Bardem que en parla, no? Com en Willy Toledo, també es fa una mica més de ressò, i de fet Girona, que fa un cicle de cinema solidari, nosaltres cada any també hi participem i fem el passe d'un documental relacionat amb el Sàhara. Es fa publicitat, cada any tenim força acceptació i la gent ve, i bueno, és el que diguem, anem fent com la gota malaia, anar fent cosetes petites per donar a conèixer tots els projectes.
Què documental recomendaries per a conèixer exactament la problemàtica? Si recomendaries algun o així? Perquè ara la gent, és el que comentàvem, que hi ha molta gent que empieza a oír ecos del Sàhara, però no sabe, bueno, lo has explicado perfectamente anteriormente, de dónde viene el problema, pero para documentarse, o algún libro, o sea, gent que ara li surja la idea, bueno, pues me gustaría saber más. ¿Qué recomendarías? ¿Qué libros o qué documentales? ¿Dónde empaparse de este asunto?
Clar, documentals n'hi ha diversos, perquè n'hi ha que se centren més en la història, n'hi ha que se centren més en l'acollida, que també n'hi ha que fan el seguiment d'un nen des de que surt dels campaments, com passa l'estiu aquí, com torna a casa, però bueno, Els hijos de las nubes, que dèiem que era d'en Bardem, sí. Aquest any hem passat una que es deia I'm Ra, que anava sobretot de les dones, perquè quan es van fundar els campaments, bàsicament l'organització va ser a càrrec de les dones, perquè com que els homes estaven al front, les dones eren les que van fer l'organització dels camps de refugiats. Vull dir que clar, n'hi ha de molts tipus de documentals. I llavors de llibres, clar, per exemple, ara quan fem nosaltres la parada per Sant Jordi, tenim llibres de tota mena, tenim contes, tenim llibres d'història, tenim poesia saharaui, perquè no deixa de ser un poble culturalment molt ric. En allà també hi havia, que des de l'UDG també s'ha fet moltes excavacions arqueològiques i així, i també s'han trobat moltes coses, tot això hi ha llibres i està tot documentat, vull dir que...
Que bueno, i hablabas del paper de la mujer, ¿cuál ha sido el papel de la mujer allí y cómo está la situación en cuanto a la igualdad? Porque claro, es una problemática y en tu caso como mujer también, supongo que habéis podido palpar.
No, sí, la dona té molt de poder. Vull dir que elles són les...
És un matriarcado, sí, podríem dir perfectament. No?
Sí. Elles són les que han organitzat els camps de refugiats, allà hi ha eleccions i són regidores de la zona i són les que tenen les famílies endavant, i les dones allà tenen poder.
A veces es un elemento que llama la atención, que puede ser una gente que haya sido muy golpeada, ¿no? Pero en este sentido nos van por delante, porque el papel tiene el papel de la mujer es el mismo o hasta por encima del hombre. Son casos curiosos que lo que decíamos antes, ¿no? Que nos hacen aprender un poquito de lo que nos puede aportar la gente, no solo lo que aportemos nosotros.
Exacto,
¿no?
Sí, el seu claro. Funcionamiento. Sí.
Claro, pues yo me quedaría un poquito con este mensaje, ¿no? Tan potente, y que la gente quizá vaya un poquito más, y que esta desgraciada actualidad del cambio de postura del gobierno español nos haga aprender un poquito más de un problema que de una problemática que tenemos muy cerca y de la que quizá sabemos muy poco. Así que bueno, Pilar, agradecerte que hayas venido aquí a explicarnos cómo está la situación y decirte que esta es tu casa y que cualquier cosa aquí estamos a vuestra disposición.
Doncs moltes gràcies per haver-nos deixat explicar i fer difusió de tota la nostra entitat i els nostres projectes, i us ho agraïm molt.
Perfecte, gràcies. Pues muchas gracias.
Ok, interesante, interesantísima información. Pilar, antes de que te vayas, ¿podrías darnos algunos contactos también para la gente que quiera conocer un poquito más sobre las actividades, alguien que quiera ver de qué forma aportar, ayuda, ofrecerse o interesarse pues por esto, ¿no? Porque ahora me imagino que va a ser un tema muy, muy, muy mencionado en todos sitios, y esta plataforma también pues quiere, además de exponer la situación tal cual está, pues también ver de qué forma podemos aportar para soluciones.
Sí, de fet a la nostra pàgina web podran trobar tota la informació, que és a Cap Girona, i després si ens volen fer un correu és a caps.gi@gmail.com.
Bien, Instagram,
també,
redes sociales.
A Cap Girona, a Cap Instagram, Girona. Sí.
Perfecto, muy pues bien. Genial, ya tenemos los contactos. A la gente que está escuchando esto en diferido, a través de cualquier podcast, en cualquiera de las plataformas, pueden buscar esta información y sumarse a una actividad positiva, una actividad que trae cosas buenas y que al final de cuentas lo que tenemos que evitar es que cualquier desarrollo de un conflicto, sobre todo para llegar a situaciones que son irremediables, ¿no?
No, sí. Y en todo caso, nuestro granito de arena es este, ¿no? Pues como en asuntos como Vacances en Pau, pues poder, ¿sí?, desde nuestra individualidad o desde nuestra familia, que no deja de ser un grupo, pues podemos ayudar, podemos aportar nuestro granito de arena. O sea que animamos a la gente a que se sume a este interesante proyecto.
A que conozca, que lo importante también es la información, saber tenerla disponible y ofrecerla, ¿no? En este caso nosotros, con la ayuda de Pilar, estamos haciendo esto. Así que muchísimas gracias, Pilar, que vaya bien todo. Honestamente, es bonito conocer este tipo de proyectos, es bonito conocer todas estas cosas que están detrás de las situaciones extremas que están en el mundo. Hay una frase que voy a rescatar para finalizar de nuestra invitada. Dice: la situación saharaui es muy importante conocerla. Hay muchas zonas donde ni siquiera conocen los interruptores de la luz eléctrica. Y aquí estamos llorando porque tenemos un minuto desconectado del Wi-Fi. Imagínate tú. Sí. Entonces, despedimos con eso. Imagínate. Pues los esperamos el próximo miércoles para otro episodio más de la entrevista de la semana con mi compañero Alberto Martín de Vidales. Mi nombre es Germán Disco. Alberto, nos vamos.
Pues muy bien. Nos escuchamos, nos vemos, nos saludamos el próximo miércoles.
Hasta,
un abrazo.
Hasta la próxima. Así es. Hasta la próxima. Chao, chao.
Hemos presentado la entrevista de la semana. La entrevista de la semana es presentada por Germán Discoa y conducida por Alberto Martín de Vidales. Puede escuchar este y otros episodios en la sección de podcast de nuestra página web radioenlabuena.com.